benvinguts. Passeu, passeu, a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
la voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Teo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, y lo vamos a hacer refiriéndonos al decreto del Partido Popular que está generando polémica y rechazo. Me estoy refiriendo a los posibles cambios en la duración de los grados universitarios y la cantidad de másteres a cursar después de este ciclo. ¿No es así, Adalín Martínez?
Efectivamente, Enrique, s'anuncien mobilitzacions contra la reforma universitària de Wert a les que Carrevolta dona suport. Aquesta reforma pretén reduir els graus de 4 a 3 anys, amplia la duració dels màsters, el que suposa un encariment de la formació superior. Bona nit, amics i amigues. Avui, edició del Leu de Santa Teresa, de 6 de febrer del 2015. El guió del programa d'avui serà el següent. Començarem amb una entrevista a Javi Aguado, del col·lectiu de treball social de Carrevolta. Continuarem amb les músiques del País Clandestí i acabarem amb la programació de Carrevolta per a estos propers 15 dies. Avui tenim amb nosaltres a Javier Aguado, membre del col·lectiu de treball social de Carrevolta, amb qui parlarem de la renda bàsica. És un tema d'actualitat, però que cal ser tractat amb rigorositat per evitar tergiversacions i interpretacions tendencioses. Bona nit, Javier.
Hola, bona nit. Què tal, com va?
Començarem amb la pregunta fonamental, què és la renda bàsica?
La renda bàsica és una proposta d'un dret de ciutadania a rebre una quantitat econòmica per part de tot el món, de cada ciutadà i ciutadana, per a poder tindre un nivell de vida mínim garantit acorde a la dignitat de les persones.
I aquesta renda bàsica seria universal per a tot el món?
Sí, la renda bàsica se pot definir de moltes maneres, però una definició que hauríem d'acceptar com a general és el dret, un dret en caràcter incondicional i universal per a totes les persones, pel fet de ser persones.
Fins i tot les elits, la gent amb molts ingressos econòmics, sense cap mancança de ningun tipus?
Sí, estem parlant d'un dret que es defineix una proposta de dret que és universal i, per tant, tot el món, inclús encara que tinga recursos suficients per a viure, encara que siga rica, encara que siga d'eixa 1%, tindria dret a percebre la renda bàsica com a dret que és. Altra cosa és que en el balanç entre pagaments fiscals i percepcions en renda bàsica o altre tipus de drets que tenen una despesa pública i que aquest balanç siga positiu o negatiu per a les diferents persones en funció de la seva renda i el seu patrimoni. Això, evidentment, no podria ser positiu per a tot el món.
Parleu també que és la renda bàsica és sense cap condició.
Efectivament, en un doble sentit. No té cap condició des del punt de vista de que no tindré la necessitat de percebre aquesta renda bàsica en un sentit de que si no ho necessites no tindries dret. Això ja em dic que no és així. I l'altra qüestió és que no se demana una contraprestació com passa en els subsidis que actualment existeixen, les prestacions econòmiques que actualment existeixen.
Això es planteja una pregunta que moltes vegades la ciutadania, el públic en general es planteja. És justa que la gent que no vulga per ningun tipus de treball remunerat tinga accés a aquesta renda?
N'hi haurien dues maneres de veure-ho. Per una banda, és just un dret que espera tot el món i en aquest sentit el que fa és que el que ara és una obligació que és acudir al mercat de treball per a vendre la teva força de treball, que és una obligació per a un sector de la població que és la que no té altre tipus de recursos, aquesta obligació la llevem i el que fem és universalitzar el dret a no acudir al mercat de treball a vendre el teu treball. Per tant, des d'aquest punt de vista seria just perquè és igual per a tot el món, tracta tot el món per igual. I des d'un altre punt de vista, que probablement siga més interessant, és que la nostra societat privilegia el treball assalariat com única forma fetent de treball. I el que estem fent és menysprear altre tipus de treballs i, sobretot, no sols menysprear, sinó que invisibilitzem un segment molt important del treball, com paradigmàticament seria el treball de cures o el treball de, diguem-ne, de fer-se càrrec o de fer coses per a altres persones en l'àmbit familiar, en l'àmbit comunitari, etc.
Això enllaça molt en el tema de la centralitat de l'ocupació en la nostra societat, veritat?
Sí, efectivament. La renda bàsica probablement siga una proposta que genera molts sentiments contradictoris perquè el que qüestiona fonamentalment és el que anomenem la centralitat de l'ocupació, centralitat social, cultural i econòmica. Per centralitat de l'ocupació entenem que vivim en una societat en la que d'alguna manera aquesta relació salarial s'ha privilegiat. I per tant, no sols des del punt de vista de les persones que estan actives en el mercat de treball, sinó que des que naixem fins a que morim, d'alguna manera totes les persones anem elaborant les nostres biografies en funció de quin és el nostre paper en aquest mercat de treball, quin haurà de ser quan són menudes i quin paper ha sigut quan són més persones grans. I per tant, això genera moltes conseqüències negatives des del punt de vista no sols econòmic per a les persones que no tenen accés d'una manera regular al mercat de treball, sinó també des del punt de vista de moltes dificultats i de moltes injustícies, una manera d'entendre la vida bona en el sentit ètic d'una manera molt, molt parcial.
Entenent d'aquesta manera que la renda bàsica no seria un instrument únicament per ajudar contra la pobresa, veritat?
Efectivament, no ho és. Probablement en una primera instància o un dels seus aspectes més atractius és que la renda bàsica sí que és una proposta que permet lluitar de manera molt eficaç contra la pobresa i que nosaltres podríem dir que és superior. Des del punt de vista tècnic, com a política de garantia de rendes, la renda bàsica és superior a altre tipus de programes de garantia de rendes condicionats, però la proposta de la renda bàsica pretén anar més enllà. Caldria identificar almenys dos nivells més d'objectius en la proposta, i és reconceptualitzar el model de provisió de benestar, que és una societat que garantitza una sèrie de drets socials, i un nivell més enllà d'aquesta reconceptualització de lo que s'anomena estat de benestar o estat social seria com podem dotar-nos d'una eina que per garantir-nos una base material per a l'existència i, per tant, per a fer efectius drets només formalment reconeguts de llibertat, de participació, etc., com la renda bàsica seria una eina prou idònia per a facilitar processos de lluita i emancipadors per a transformar una societat que essencialment consideraríem injusta.
I un altre aspecte, un altre tema que sempre surt quan es tracta la renda bàsica, com es finançaria?
És una pregunta que és interessant. Té les seues trampes. El fet de que sigui una pregunta que ara la gent té molt en compte, el que posa de manifest és que altres tipus de dubtes de tipus ètic ja d'una manera s'estarien superant. En el tema de la financiació, n'hi ha molts estudis, estem parlant d'una proposta de redistribució de la renda. Estaríem parlant de si tenim la capacitat de redistribuir els recursos suficients per a finançar almenys un nivell que considerem mínim per a una vida digna per a tot el món. I això sí que és possible perquè se tracta de distribuir una part del producte social d'una manera que predeterminem, però que les eines són les habituals, fonamentalment la política fiscal.
I a nivell pràctic, n'hi ha algunes dades que es donen suport a aquestes raons?
En dades de 2014, de PIB per càpita, en dades d'Eurostat, ens eixia a vora 22.000 euros de PIB per càpita. Si ens proposaren finançar una renda bàsica igual al llindar de la pobresa, definida segons un criteri que podria ser el 60% de la renta mitjana o el 50% de la renta mitja, això són dos criteris diferents, però hi seria un recàrrec. O sigui, si volguem finançar una renda bàsica d'aquest nivell, podríem fer-ho amb un recàrrec sobre l'IRPF, i això és molt delicat perquè estem parlant d'una figura impositiva que és molt regressiva, però un recàrrec vora el 25% de l'IRPF actual permetria veure com se podria finançar un nivell de renda bàsica al voltant del llindar de la pobresa. També vam fer un altre exercici, quin nivell de renda bàsica podríem garantir solament destinant un increment impositiu igual a l'harmonització fiscal de l'estat espanyol amb els diferents estats de la Unió Europea. I així, per exemple, si comparàvem també dades de 2013, la diferència de pressió fiscal entre Dinamarca i l'estat espanyol, per harmonització fiscal podríem finançar una renda bàsica per persona i més de 335 euros. Estem parlant solament de l'actual distribució de la despesa pública incrementant la fiscalitat per harmonitzar amb altres estats de la Unió Europea.
I aquesta qüestió que actualment pareix que està en boca de tots, a nivell de forces polítiques, de sindicats, quines postures tenen?
Estem en el temps de la renda bàsica, des del punt de vista del debat públic, del debat polític, perquè el que se posa de manifest és que el fracàs del mercat de treball com a institució que se suposa que hauria de garantir d'una manera general l'accés a recursos, aquest fracàs el que provoca és que es plantegen de manera col·lectiva altres formes d'accedir a recursos. I per tant, les forces polítiques i sindicats no són aliens a aquest debat. I pràcticament totes les forces polítiques estan prenent posicions i tots els sindicats estan prenent posicions al voltant d'un tema que podríem denominar eufemísticament les polítiques de garanties de rendes. Per tant, moltes posicions el que fan és el que se coneix fins ara com a una renda mínima d'inserció, una renda mínima de tipus condicionat, mínima en el sentit estricte del terme. El que se fa són propostes de rendes condicionades amb una contraprestació o amb una voluntat de que la persona s'hi involucri en un procés presumiblement d'inserció sociolaboral.
S'està duant a terme una ILP d'àmbit estatal sobre el tema de la renda bàsica. Ens pots explicar un poquet com està funcionant?
L'any passat, el 14, termini per a la replega de signatures acaba a mitjà de març. Se va llançar una proposta d'ILP per la renda bàsica per part d'una sèrie de col·lectius de bona part de tot l'Estat, i el que se proposa estrictament és una formulació de renda bàsica tal qual l'hem plantejat així, com una eina que permeta visibilitzar la proposta de la renda bàsica. La ILP probablement estigui sent útil i també probablement siga útil en el moment que arribi la data de presentació de la proposta de les signatures que ha fet la ciutadania en el Parlament de l'Estat espanyol, i tindrem un moment de més visibilització i també de conflicte en el sentit de veure com l'Estat d'alguna manera gestiona aquesta demanda.
Finalment, des del col·lectiu de treball social de Carrevolta, teniu previst algun acte sobre el tema?
Des de ja fa uns quants mesos estem fent actes allà on hi ha col·lectius que ens han demanat algun tipus de participació en aquest debat. A curt termini tenim el proper dia 20 així a la casa Carrevolta. Tenim un acte que organitza Esquerra Unida, que és un acte d'Esquerra Unida, en el que s'han convidat al col·lectiu de treball social a participar per a debatre sobre renda bàsica i una altra proposta, que és el de treball garantit.
Moltes gràcies, Javi, per haver estat amb nosaltres al Déu de Santa Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut aquesta nit a Javier Aguado, membre del col·lectiu de treball social de Carrevolta. Amics, arriba Músiques del País Clandestí, seguint l'estela de rap, a Tupa, Frida o fins i tot Zoo, l'escena del hip-hop creix i des de Godell arriba Suquet de Rap, format pels germans Andreu i Carles amb Héctor als plats. La seva proposta la defineixen com rap polític, crític, feminista i antifeixista, en castellà i en valencià. L'any passat editaren el seu primer treball, La insumissió de l'alma, 14 talls amb un rap que pretén ser un mitjà de reflexió i de conscienciació social sense deixar el sarcasme i la ironia de costat. La jove banda no deixa de créixer i fa 4 mesos va presentar, per a la tuerca rap, el tema que ara escoltarem, La veu dels oblidats, on les seues lletres combatives acompanyen de la veu de Vera de Mafalda i la música de Suquet de Rap guanyen matisos i sonoritats properes al reggae. La música se sent en tota la seva essència en directe, així que apunteu. Suquet de Rap el divendres 20 de febrer al Centre Social El Montó d'Alcàsser, junta garrotada i embolicats.
Per a la tuerca rap. Missatge inunden el panorama, molt d'obsessionat amb el cos, amb la façana, anar sense samarreta no et fa un rapper, tampoc presumir d'oro, no trobaran que drogar-te, porte material per revelar-te, frases revolucionaris en aquestes cartes, parlant de sobres, democràcia, en cas de ploure, els lladres van a la càrcel, sí, els de coure, s'hem de moure, front a aquest robatori de drets diners, no hi ha pa per tant de xoris, no plores, no ploris, ja està si la polis, t'obrim el cap gratis, per portar llibre i bolis. Tanta merda no s'acaba el pou, Anna Botella, Aznar, Rita Camps, Mou, ups. Eixe últim no era nostre, però també és un tros d'inútil, amb l'ego per el sostre.
Al llevar la por guanyem esperança, Mafalda i Suquet si destrossen la balança. Dansa sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen.
Música.
Anem ara amb la programació de Carrer Volta per aquesta quinzena. Continua a la cafeteria l'exposició Retratos en el Mato Grosso, fotografies de Jordi Montferrer en São Félix d'Araguaia. Ara mateix inaugurem a la sala d'exposició Recreacions 2014, pintures de Francesc Crespo. Ambdues estaran fins a dimecres 4 de març. Dimecres 11 a les 8 tenim una presentació del Circuit d'Il·lustració Valencià. Autòctonos, projectes valencians d'autoedició. Arròs negre, 100 grados, fanzine i molt més. Dijous 12 a les 7 i mitja presentem el llibre El deute de Grècia, Espanya i el País Valencià, proposta de solució. Amb José Ismael Fernández Guerrero, doctor en Ciències Econòmiques, que forma part de la Comissió d'Experts de les Corts Valencianes sobre finançament autonòmic per a l'elaboració d'un nou model de finançament. Presenta Vicent Torres, economista, membre de Carrer Volta. Dijous 12 també a les 8, Poesia per la Revolta. Presentem El costum dels crepuscles, de Mari Carme Saez, a càrrec de Ramon Guillem i amb recital de diverses poeteses com Encarna Sanceloni o Isabel García Canet. Divendres 13 a les 8 tenim un concurs quiz de música dels 80 on posaràs a prova els teus coneixements musicals dels 80. Dijous de 9 a les 7 i mitja, més poesia per la revolta, presentem el poemari Tres dies, tres dies, d'Albert García i Hernández, editorial Contrabando, projecció del capítol 5 de Paraules al vent. Albert García, poeta de constructiu. Amb l'autor, acompanyat per Manuel Turégano, editor, Begoña Sánchez Gascón, actriu, i Pau Sánchez, de Poesia per la Revolta. Divendres 20 a les 7 i dins dels actes del 8 de març presentem el llibre Transsexualidades, acompanyamiento, factores de salut i recursos educatius, de l'editorial Bellaterra. Recordeu que Carrer Volta vos ofereix aquests tallers: escriptura terapèutica dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721, 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte 676-361-133, 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053 o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7 i mitja a 9, impartit per Meri. La col·laboració són 12 euros. La sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només a les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97, 656-23-10-97. El curs de tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrer Volta. Ioga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de ioga, aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals, si cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal, aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2 i mitja a 3 i mitja. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià divendres de 10 a 11 i mitja. Nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrer Volta o al web voluntariatpervalencia.org. Recordeu que oferim dinars i sopars, es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones, oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda. Amics, amigues, fins ací l'edició d'avui del Leu de Santa Teresa. Ens retrobarem en 15 dies.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Mito i Doña Urraca en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Benítez.